Notícies en xarxa.
Bon dia, és la una, us parla Arnau Vilà. El rei Felip VI ha estat aquest migdia a l'abadia de Montserrat en el marc dels actes del mil·lenari del monestir. La seva presència ha desfermat una forta resposta de rebuig per part de l'independentisme amb protestes organitzades per l'ANC. Des de primera hora del matí, desenes de manifestants han accedit a la muntanya tant a peu com en cremallera i a la sortida de l'estació, agents dels Mossos d'Esquadra han retingut diversos protestants i s'ha identificat almenys una persona. Els concentrants acusen els cossos policials de col·laboracionistes amb l'Estat i alguns activistes han passat la nit a Montserrat per garantir la seva presència abans dels controls policials que han registrat els manifestants però sense requisar simbologia independentista. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet aquest dilluns una crida a la prudència en la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Parlon ha apuntat que és una nit per passar-ho bé, però ha avisat que també hi ha una sèrie de riscos i ha demanat als ciutadans seguir els consells dels diferents cossos de seguretat i emergències. En aquest sentit, Xesca Baró, responsable d'Informació de Protecció Civil, alerta del perill de la pirotècnia, principalment en zones rurals.
Tinguem en compte que els camps, en el món rural, els camps estan en període de sega, per tant també estan secs, preparats per la sega, i a l'estar secs també podem ocasionar incendis com els que hem vist aquest cap de setmana. Per tant, també hem d'anar molt en cura en el món rural, doncs, en els camps de conreu.
Les autoritats remarquen que cal comprar els petards en llocs autoritzats. I la circulació de trens de l'R3 entre Balenyà i Vic s'ha restablert després que estigués interrompuda per un atropellament a les proximitats de l'estació de Vic, en un punt de pas no autoritzat. Segons han informat Renfe i Adif, els trens circulen fora del seu horari i es preveu que recuperin gradualment la freqüència de pas habitual. I pel que fa a les carreteres, l'AP7 es manté tallada en sentit sud a l'altura de Montroig del Camp des de 1:45 de la matinada per l'incendi d'un camió que transportava àcid clorhídric. El foc que ha afectat sobretot els pneumàtics posteriors del vehicle ja ha estat extingit, però les tasques de trasbassament del producte químic continuen i s'allargaran diverses hores segons els bombers. 3 dotacions treballen a la zona i s'ha activat l'alerta del Pla Transcat de Protecció Civil. S'han habilitat desviaments a l'altura de l'accés 37 a Cambrils i l'incident no ha causat ferits. I les declaracions al Suprem de l'exministre de Transports i exsecretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, i el seu exassessor, Coldo García, ja han acabat. Aquest últim s'ha acollit al seu dret a no declarar, mentre que l'exministre ha respost durant una hora i mitja les preguntes del jutge Leopoldo Puente, de la Fiscalia i del seu advocat. El jutge els atribueix delictes d'organització criminal i suborn i sosté que tots tres havien cobrat comissions d'empreses com Acciona a canvi de contractes d'obra pública i havien rebut com a mínim de 620.000 euros a través de Santos Cerdán, que està citat a declarar el dia 30 de juny.
Notícies en xarxa.
De juny de 2025, això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dilluns 23 de juny, última setmana de la temporada de l'Enjoc. Un any més el Nàstic ho va tenir a tocar, però li va sortir creu en un final de play-off d'ascens. Els granes van pagar molt car els resultats de l'anada, d'un 1-3, però van fer un gran partit ahir a Zubieta aconseguint la remuntada, amb un 2-0-2 que forçava la pròrroga, finalment però un penal rigorós a l'aprofitar el filial de Reial Societat per aconseguir l'ascens a segona divisió i el retorn al futbol professional. El Nàstic haurà de tornar a jugar doncs en aquesta primera federació, on s'hi trobarà amb dos catalans més, l'Europa i el Centre d'Esport Sabadell, que avui mateix ha anunciat el seu nou entrenador, Ferran Costa. Avui parlarem de futbol, però també de bàsquet, motor, futbol, sala i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Hey! amb la Sílvia Ferrer. Sílvia, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, el Nàstic es queda a les portes de tornar al futbol professional.
Els granes van tenir a tocar la remuntada ahir a Zubieta contra el filial de la Reial Societat. Van provocar la pròrroga gràcies als gols de Jaume Jardí i del capità Joan Oriol, de penal, però el temps extra, un penal rigorós per unes suposades mans de Miguel Leal, van fer que el filial donostiarra aconseguís finalment l'ascens a segona divisió.
El Nàstic es queda finalment a la primera federació i haurà de tornar a intentar el curs vinent. Ja sabem, per tant, que no tindrem cap equip català a segona divisió, però sí una adscrita a la Federació Catalana, com és l'Andorra de Gerard Piqué.
L'equip del Principat va aconseguir dissabte l'ascens superant el Pontferradina per 0-1 per tornar al futbol professional.
A la primera federació hi haurà tres equips catalans, el Nàstic i dos que pugen, l'Europa i el Centre d'Esport Sabadell, que avui mateix ha anunciat el seu nou entrenador, precisament un ex de l'Andorra.
Es tracta de Ferran Costa, que signa amb el club arlequinat fins al 2027. Costa, de només 30 anys, ja té experiència a banquetes com la del Manresa, amb qui va aconseguir l'ascens a segona federació, i va jugar la promoció per pujar a primera federació. El Badalona Futur, amb qui va guanyar la Copa Federació el 2022, i a l'Andorra, amb qui es va convertir en l'entrenador més jove en debutar al futbol professional a segona divisió.
I a la segona federació masculina hi tindrem els filials dels tres clubs de primera.
L'Espanyol B ja hi era i finalment no va fer play-off. El Barça Atlètic, recordem, va baixar de primera federació i ahir el Girona B va aconseguir el desitjat ascens després d'una llarga promoció des de tercera, que es va culminar ahir a Gran Canària amb el camp del San Fernando. Un doblet del capità Dauda va certificar aquest ascens a la final estatal.
Un ascens que de rebot ha comportat la permanència del Sant Cristóbal, que estava molt pendent d'aquest play-off després de quedar quart per la cua al grup 5 de tercera federació.
El conjunt parroquial hagués baixat a la Lliga Elite pels descensos no compensats, però aquest ascens del Girona B li dona la plaça a tercera. Queda ja definit, doncs, aquest grup 5 de tercera federació, el grup català, després de l'ascens aconseguit dissabte del Can Vidalet, que va superar a l'Atlètic Sant Just que jugarà de nou a la Lliga Elite.
Això pel que fa al futbol de casa nostra, també aquest cap de setmana han quedat definits els 20 equips que jugaran a la primera divisió masculina.
Després de l'ascens de l'Oviedo, que va superar dissabte el Mirandés i del Llevant i l'Elx, el curs vinent hi haurà 8 equips de territoris de parla catalana, els 3 catalans, Barça, Espanyol i Girona, a més del Mallorca i de 4 del País Valencià, Llevant, Elx, València i Villarreal.
Al Mundial de Clubs no hi tenim cap català. Ahir el Madrid va guanyar el seu primer partit de la competició, la primera victòria amb Xavi Alonso a la banqueta.
Tot i jugar amb un futbolista menys durant pràcticament 80 minuts per l'expulsió d'Asensio, el Real Madrid va superar ahir el Pachuca mexicà per 3-1 i sumar 4 punts després de dues jornades, els mateixos que el Salzburg austríac, que ahir va empatar 0 contra l'Al-Hilal saudita. També ahir golejada del Manchester City de Pep Guardiola per 6-0 contra l'Al Ain dels Emirats Àrabs. Els anglesos es jugaran la primera plaça del grup contra la Juventus, que ahir va superar per 4-1 el Wydad de Casablanca marroquí.
Avui arrenquen els primers partits de la tercera jornada, ja de la fase de grups.
El PSG de Luis Enrique s'enfronta al Seattle Sounders nord-americà, mentre que en el mateix grup l'Atlètic de Madrid es veurà les cares amb el Botafogo brasiler. Tots dos partits seran a les 9 de la nit, hora catalana.
En bàsquet, el Barça ha anunciat avui per sorpresa l'adeu de Jabari Parker.
Després de dues temporades com a blaugrana, el nord-americà ha arribat a un acord amistós amb el club per rescindir el seu contracte, que acaba l'estiu següent, el juny del 2026. El Barça li ha agraït la professionalitat i la implicació, a més de desitjar-li sort per al futur. També s'ha mostrat agraït al mateix Parker en un missatge difós pel club. Segons el breu comunicat del Barça, club i jugador han fet una valoració conjunta i a final de temporada han decidit separar els seus camins de cara al curs vinent, donant la llibertat al jugador per sortir. L'entitat també assegura que el Jabari Parker tindrà les portes del Palau obertes per al futur.
També marxen aquest estiu, en aquest cas del Hajopos Lleida, l'escorta nord-americà Kenny Housbrook, després de les dues temporades, volíem dir, com al Club Bordeus i d'aconseguir l'ascens, recordem, l'any passat. I en categoria femenina, la selecció espanyola va guanyar ahir a Suècia la pròrroga i tanca la primera fase de l'Eurobàsquet en ple de victòries.
El combinat estatal va acabar superant Suècia per 75-78 en una final molt igualada i jugarà als quarts de final d'aquest campionat europeu dimecres a Atenes contra la República Txeca, segon classificat del grup C. Bon partit ahir d'una de les catalanes, Mariona Ortiz, amb 12 de valoració. La sueca Clara Lanskid, jugadora de l'Espar Girona, va ser la millor del seu equip amb 21 punts, 9 rebots, 8 assistències i 20 de valoració.
En motor, Marc Márquez torna a guanyar tant a l'esprint com a la cursa llarga, que cap a setmana el Gran Premi d'Itàlia, MotoGP, a Mugello, i és més líder del Mundial.
El pilot de Cervera va sumar la seva victòria número 93, el seu número, superant un cop més amb la seva Ducati el seu principal rival aquest curs, el seu germà Àlex, que va ser segon i continua a l'estela del seu germà també al Mundial, a 40 punts. El tercer a la general és Pecco Bagnaia, que corre amb l'altre Ducati oficial i va acabar la cursa quart per darrere d'un altre italià, Fabio Di Gianantonio. Un altre dels catalans de la graella, Maverick Viñales, portava un bon ritme fins que Morbidelli el va tocar i el va fer anar per terra. Àlex Rins va ser 15è i a Moto2, gran cursa del gironí Albert Arenas, que va ser segon, el seu millor resultat a la categoria.
El proper Gran Premi al calendari és el d'Assen, als Països Baixos, aquest mateix cap de setmana vinent, entre el 27 i el 29 de juny. I en futbol sala, el Barça afronta demà el tercer partit de la final de la Lliga, el primer a Cartagena, amb la sèrie empatada a un, després dels dos primers partits al Palau.
L'objectiu és, doncs, guanyar com a mínim un dels dos partits en terres murcianes per recuperar el factor pista i forçar un cinquè partit que jugaria de nou al Palau. Demà a les 9 de la nit, al Palacio de los Deportes de Cartagena, es jugarà aquest tercer partit de la final entre Gimbi Cartagena i Barça. Passi el que passi, dijous tindrà lloc en el mateix escenari el quart enfrontament.
I un últim apunt, en tennis, Paula Badosa renuncia també al 8 a 500 de Bad Homburg, a Alemanya, i espera estar recuperada ja per Wimbledon.
La tenista empordanesa es va retirar per les molèsties físiques a l'esquena als quarts de final del torneig de Berlín disputat divendres. Badosa mirarà de recuperar-se de cara al tercer gran slam del curs a Londres, que comença el 30 de juny.
Dilluns 23 de juny, 11 minuts passant ja de la una, comencem parlant de futbol. El Nàstic es va quedar finalment a les portes de pujar a la segona divisió masculina i, per tant, tornar al futbol professional. La gesta era complicada, havia de remuntar dos gols a Zubieta contra una Real Societat B que no havia perdut per aquesta diferència en tota la temporada. I ho va aconseguir. A la primera meitat va obrir la llauna Jaume Jardí amb una centrada enverinada de falta que va acabar entrant sense que ningú la toqués i a la segona penal transformat pel capità Joan Oriol. El Nàstic va tenir alguna ocasió més per el duel va anar a la pròrroga i van tornar a entrar la polèmica arbitral. Un penal més que rigorós per unes suposades mans de Miguel Leal va ser clau perquè el filial d'un hostiarra marqués el gol que li va acabar donant l'ascens i condemnant un Nàstic que ho va tenir, com dèiem, a tocar. De fet, els grans van protestar molt. Un penal també posterior a aquest xiulat i marcat per la Real Societat B per unes altres mans que semblaven més clares a l'àrea contrària, però que l'àrbitre no acaba xiulant. El capità Joan Oriol no va voler entrar-hi massa en calent després del partit en declaracions a Esport 3.
Donar-li l'enhorabona als meus companys. Crec que han fet un molt bon partit, sabíem de la dificultat del partit. Hem donat la cara per tots els cors que han cregut en nosaltres fins al final. Donar les gràcies a l'afició és un altre cop molt, molt dur. Ens aixecarem perquè els nastiquers som així. Felicitar els nanos i no val la pena entrar en decisions que ara no toquen amb calent, però bueno, suposo que algun any ens tocarà a favor nostre.
El Nàstic es queda finalment a la primera federació i haurà de tornar a intentar el curs vinent. Ja sabem que tindrem, per tant, no tenim cap equip català a la segona divisió, sí un escrit a la Federació Catalana, com és l'Andorra, de Gerard Piqué, que dissabte va aconseguir l'ascens, superant a la Pontferradina per tornar, com dèiem, al futbol professional. A la primera federació masculina hi haurà tres equips catalans, el Nàstic i dos que pugen. El Centre d'Esport Sabadell, que avui ha presentat entrenador, ha anunciat a Ferran Costa, l'ex de l'Andorra, per exemple, que un de només 30 anys, que ja té força experiència a les banquetes catalanes, i també l'Europa, que també va aconseguir ja directament l'ascens a aquesta primera federació. A la segona federació masculina tindrem els tres filials dels clubs de primera. L'Espanyol B ja hi era, finalment no va fer play-off. El Barça Atlètic, recordem, va baixar de primera federació i ahir el Girona B va aconseguir el legit ascens. Després d'un llarg play-off des de la tercera, que es va culminar, com dèiem ahir, a Gran Canària, al camp del San Fernando, amb un doblet del capità Dauda, que ja ha disputat alguns minuts amb el primer equip i que va comportar, com dèiem, aquest ascens. Girona FM, Pau Villafanya.
El filial gironí es va emportar a l'eliminatòria contra el San Fernando en un maig amb tres expulsions, pica baralles i fins a cordó policial mentre l'equip celebrava escoltant l'himne gironí. El Girona B sabia que li esperava un últim partit llarg i feixuc per poder fer realitat l'ascens. L'1-0 de l'anada havia estat un premi curt després de la superioritat a Riudarenes i ahir tocava defensar-ho i així ho van fer. Quique Álvarez, entrenador del filial blanc i vermell, posava en valor l'ascens de l'equip.
Bueno, molt content, la veritat que ha estat una passada com l'equip ha competit tot el playoff. A més d'acabar la temporada no gaire bé a nivell de resultats, però jo crec que s'ho mereixien, han estat increïbles i avui és un exemple, en un camp molt difícil de jugar, amb un rival molt difícil, pues bueno, han tret la seva millor versió, han competit molt bé i bueno, els detalls ens han afavorit en certs moments de partit, perquè ha estat un partit igualat, però crec que en el còmput global de l'eliminatòria hem sigut mereixedors de pujar. No?
Amb maduresa, amb orgull i amb un Dauda que va ser el gran protagonista. El davanter va fer els dos gols a les Canàries i els tres gols del total de l'eliminatòria i va liderar un equip que ja és de segona federació, un pas importantíssim pel projecte esportiu i formatiu del club.
Gràcies, Pau. L'enhorabona al Girona i al seu filial per aquest ascens, que de rebot ha certificat també la permanència del Sant Cristóbal, el grup 5 de tercera federació, que estava molt pendent d'aquest playoff per després de quedar quart per la cua aquest grup 5 de tercera federació i d'haver baixat a la Lliga Elite en cas de no ascens del Girona B pels ascensos no compensats. Aquest ascens, però, li dona la plaça de tercera. En parlava el president del club de Sant Cristóbal, Paco Manchado.
El futbol és tan ingrat que... Bueno, és tan gran que té de tot. Alegries, penes, patiments, de tot, no? Però crec que això de ser compensat, és, la veritat és que és una pena, perquè ja no has de lluitar per tu, sinó has de lluitar perquè els que estan per la categoria del sobre doncs no baixin i arrosseguin a un equip que ha fet un possible per mantenir la categoria, de veure involucrat en una fi que és difícil, perquè al final depenen d'altres. I ja m'agradaria doncs, que això fos arreglar, però passa que és difícil, eh?
Això pel que fa al grup 5 de tercera federació, el grup català que ja tenim, per tant, del tot definit, després de l'ascens aconseguit dissabte, aquest mateix cap de setmana també, del canvi d'Alet, que va superar a l'Atlètic Sant Just i que un Atlètic Sant Just que jugarà la Lliga Elite, el canvi d'Alet que jugarà per primera vegada a aquesta tercera federació. Més futbol, més enllà del Mundial de Clubs. A primera divisió, la majoria de jugadors, com a mínim els dels clubs catalans, segueixen de vacances i nosaltres seguim pendents també del mercat de fitxatges. Ahir en parlava el director de futbol del Barça, Deco, en una entrevista a La Vanguardia. Deco va dir la seva, per exemple, del primer fitxatge ja confirmat d'aquest estiu del Barça, el del porter ex de l'Espanyol, Joan García, que va signar divendres passat amb el club blaugrana.
Todo esto te hace empezar a mirar el mercado, porque es normal, si no hacemos previsión y no tomamos decisiones, cuando vamos a querer tomar, o nos puede costar mucho más caro o no encontramos. Pero al final, el tema de Joan se va acabando por él mismo entrar en nuestro radar. Y vamos siguiéndole, que es verdad que no era nuestra prioridad al día de hoy un portero, porque seguramente si vamos a poner dentro de la composición de la plantilla, nuestra prioridad quizás sería un extremo, porque es más o menos la posición que nos falta un poco, pero hemos visto una oportunidad de mercado de presente y de futuro.
De cop que parlava, evidentment, de la lesió de Ter Stegen i de l'arribada de Stegen. Veurem què passa amb Ter Stegen, el capità i fins ara porter titular del Barça, abans de la greu lesió que va tenir el genoll aquesta passada temporada. Deco va assegurar que ningú signa amb la titularitat garantida i que ell no ha parlat directament amb Ter Stegen, que en tot cas ho hauria de fer l'entrenador Hansi Flick.
Esto no me toca a mí, yo nunca cuando voy a fichar o cuando renovamos a un jugador, yo no le digo que vas... Además, no hay ningún contrato que diga que vas a jugar. No hacemos contratos garantizando titularidades. Nuestra idea es pensar cómo podemos componer la plantilla. Nosotros no estamos solo 11 jugadores, estamos una serie de jugadores. A partir de ahí es el entrenador que toma sus decisiones. Cada jugador también, dentro de lo que es su momento, tiene sus ambiciones, sus objetivos personales y cada uno en función de lo que diga el entrenador o cómo se siente o cómo lo ve, toma sus decisiones.
I encara un document més de Deco d'aquesta entrevista a La Vanguardia, del que ha de ser en principi el segon i últim gran fitxatge d'aquest estiu del Barça, el de l'extrem navarrès de l'Atlètic de Bilbao, Nico Williams. Pel que fa al Barça ja es va interessar fa un any i que aquest any encara és més prioritari.
Lo de Nico la temporada passada no se dio por una serie de razones. Yo insisto que la temporada passada, dentro de las prioridades del equipo, para mí era la operación de Dani. Si pudiéramos, hubiéramos hecho Nico, y esto no tiene nada que ver con la situación de Rafinha, la de Ferran, porque lo que queríamos era aumentar la calidad del equipo y no devaluar el equipo. Tanto Nico como otros jugadores al día de hoy demuestran ganas de venir, ganas de estar en este proyecto, y a partir de ahí hay otras cosas. O sea, son jugadores que tienen contrato con sus clubes, no podemos estar hablando públicamente de jugadores que no son nuestros. Ahora es verdad que estamos buscando un jugador para esta posición y si las circunstancias de Nico se den, si es posible, vamos a intentar.
N'estarem pendents d'aquest fitxatge de Nico Williams pel Barça. Diversos mitjans asseguren que ja hi ha acord entre el club i el jugador. Ara faltaria la negociació d'aquesta clàusula de rescisió amb l'Atlètic Club de Bilbao, que ja ha mencionat en diverses ocasions que qui vulgui el seu futbolista haurà de pagar aquesta clàusula, que ascendiria fins a més de 60 milions d'euros. En bàsquet, un parell de punts. Primer, la sortida, per sorpresa, aquest mateix migdia s'ha anunciat pel Barça, de Jabari Parker, l'alè nord-americà, que va arribar fa dues temporades, ja recordem, com a blaugrana, i que marxa, tot i que tenia contracte fins al 2026, en un acord amb el club, un acord amistós que fa que surti lliure, com dèiem, i la rescindeixi el seu contracte amb el club blaugrana. D'altra banda, el Real Madrid ja està a un sol triomf de guanyar la Lliga CB. Els blancs van situar ahir el 2-0 a la final contra el València de Pedro Martínez, després de guanyar 102-96 a la pròrroga, al segon duel. Dimecres, a 9:15, jugarà el tercer partit d'aquesta final, el primer en terres valencianes, a la Fonteta, València-Madrid, que en principi seran dos dels clubs que, amb els seus jugadors joves, participaran a la nova Lliga 1, una nova competició sub-22, gestionada per la CB, presentada la setmana passada, en parlàvem aquí, i en la qual també serà el Baxi Manresa, tal com confirmava l'entitat en les últimes hores. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
El Baxi Manresa ja ha confirmat que hi participarà el president del club, Josep Maria Herms, ho explicava en una entrevista conjunta als mitjans locals del Regió 7 i el Ganxo, i destacava la importància d'implicar-s'hi activament.
El bàsquet Manresa dona suport, participarà, serà actiu amb això. Entre altres coses, perquè qualsevol, des del meu punt de vista, qualsevol equip que tingui una base que vulgui cuidar i que vulgui seguir apostant i que vulgui intentar que buscar alguna manera de generar un valor afegit en aquesta base i posar més difícil a la NCAA que els jugadors se'n vagin, qualsevol cosa que passi per xoc, com és el cas del bàsquet Manresa, no ens queda una altra que ser-hi.
La nova Lliga 1 arrencarà aquest octubre i estarà destinada a jugadors nascuts l'any 2004 o posteriors. Els partits se jugaran principalment els divendres a la tarda i dissabte al matí. La competició combinarà la formació esportiva amb la trajectòria acadèmica, oferint beques i orientació als participants. Una altra de les característiques destacada és que els jugadors podran compatibilitzar la presència a la Lliga 1 amb els minuts a la Lliga Endesa. Fins ara el Manresa tenia un filial a la tercera FEP, format per gran nombre de jugadors júniors que participaven al campionat juvenil també. Amb la creació de la nova Lliga, ara el Baxi Manresa ha de decidir com estructurar les plantilles dels diferents filials i categories base.
I en motor, Marc Márquez va tornar a guanyar tant l'esprint com la cursa llarga aquest cap de setmana al Gran Premi d'Itàlia MotoGP a Mugello i és encara més líder del Mundial. El pilot de Cervera va sumar la seva victòria número 93, el seu mític dorsal des de que va debutar, superant un cop més amb la seva Ducati el seu principal rival aquest curs, que és el seu germà Àlex Márquez. El mateix Marc Márquez elogiava molt la temporada que està fent el seu germà.
Lo hemos disfrutado, lo hemos sufrido las primeras vueltas con ese cuerpo a cuerpo. Pecos salió con muchísimas ganas, pero claro, se tenía que gestionar gomas, pero a la vez atacaban, entonces he decidido mantener un poco la calma y ya cuando pasaran esas 7-8 vueltas empezar a imponer el ritmo que había tenido en entrenos, aunque era más lento porque la pista parecía que patinaba más, pero contentísimo de poder haber ganado, de poder ganar aquí en Mugello, y una vez más el principal rival lo tenemos en casa de verdad, porque Alex está haciendo una grandísima temporada.
Marc Márquez continua primer al Mundial amb 40 punts més que l'Àlex, ja més d'una cursa, que va ser segon per cinquena vegada aquest any en una cursa llarga, i continua estant per davant del company d'equip del Marc, Pecco Bagnaia, que corre amb l'altre Ducati oficial i que va acabar la cursa quart, finalment, per darrere d'un altre italià, Fabio Di Gianantonio. De fet, Àlex Márquez ja suma 70 punts més a la general que l'italià, que és tercer. No va tenir tanta sort un altre dels catalans de la graella, Maverick Viñales, que portava un bon ritme fins que Morbidelli el va tocar i el va fer anar per terra. Ell, però, en treia coses positives del cap de setmana.
Més agua pasada, hay que quedarse con lo positivo del fin de semana. He rodado rápido, he rodado constante. En carrera estaba ahí guardando neumático, que eso es una señal muy positiva, porque estaba rodando rápido, pero sin apretarle a los neumáticos. Y hay que moverse hacia Asen, no hay que quedarse estancado en este pensamiento, que al final lo único que ha demostrado la carrera de hoy es que tenemos nivel para estar ahí.
Això pel que fa a MotoGP. D'altra banda, Moto2, gran cursa del gironí Albert Arenas, que va ser segon, el seu millor resultat a la categoria, recordem que va ser campió del món de Moto3. El proper gran premi al calendari és el d'Assen, als Països Baixos, aquest mateix cap de setmana vinent, entre el 27 i el 29 de juny. I amb ens acabem, futbol sala, el Barça afronta demà el tercer partit de la final de la Lliga, el primer a Cartagena, amb la sèrie empatada a un, després dels dos primers partits al Palau. La intenció, doncs, és guanyar com a mínim un dels dos partits per, en terres murcianes, per recuperar el factor pista i forçar el cinquè definitiu, que jugaria de nou al Palau. En parlava ahir a l'enjoc cap de setmana l'entrenador blaugrana Tino Pérez, que confirmava que els ànims de l'equip estaven intactes.
Estaban intactos. Creo que hicimos muy buen partido, que se decidió en esa última jugada tan importante, y bueno, creo que el equipo sobre todo se asienta sobre una buena línea de partidos durante todos los playoffs, y bueno, en esta es lo que tenemos que hacer en ese primer partido para intentar vencerlo.
Demà a les 9 de la nit al Palacio de los Deportes de Cartagena jugarà aquest tercer partit de la final entre Gimbi, Cartagena i Barça. Passi el que passi, dijous serà el quart partit. També el mateix escenari. Recordem que el Barça necessita guanyar la Lliga si vol ser l'edició del curs vinent de la Champions, a banda de classificar-se també per la Supercopa i de tancar aquesta temporada amb com a mínim un títol. De moment no n'ha guanyat cap. I d'altra banda, també en futbol sala, però en categoria femenina, també aquest cap de setmana a l'enjoc parlàvem de la situació del Penya Esplugues, que ha aconseguit l'ascens a primera divisió femenina, però li cal una injecció econòmica d'algun patrocinador o inversor per poder fer efectiu aquest ascens a la màxima categoria estatal. En parlava el vicepresident del Penya Esplugues, Juan Carlos Hueto.
La nostra sortir, sí o sí, el tema de calés és important, o sigui, és una categoria en la que ja comencen, o sigui, comencen no, ja es demana que hi hagi jugadores semiprofessionals amb sous de mitja jornada, i el tema econòmic està complicat perquè al final aquí el tema d'esponsors ja en el futbol sala és complicat, doncs imagina't en el futbol sala femení, i després, per exemple, competir amb altres províncies en les que institucionalment hi ha més capacitat econòmica que aquí, que a Catalunya parlo, doncs ens fa encara més difícil. Bueno, treballarem per aconseguir el que podem al màxim, però és el tema que, i si no, doncs anirem, i si tornarem a baixar, si tenim que baixar, no hi ha més.
N'estarem pendents. Aficionadament s'acaba fent efectiu aquest ascens del Penya Esplugues en el que seria el retorn de l'equip a primera masculina després de 3, femenina, volíem dir, després de 3 anys. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Cromín, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Hands up for your colors, represent your country, raise your flag, show your true colors.
La xarxa de comunicació local. Salut.
...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
A Kida, t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se, s'escriu amb Q.
Hola, em dic Marc.
Hola, me llamo Lalo.
Hola, em dic Xavi.
Hola, me llamo Elena.
Hola, em dic Joan.
Hola, i jo sóc el David.
Usuari del taller de Jeroni de Moragas.
I cada mes fent un programa de ràdio.
A Ràdio Sant Cugat.
I us expliquem les notícies més destacades.
I un resum esportiu.
Us recomanem música.
Fent agenda.
I el nostre dia a dia.
I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.cat.
Per tu, el programa de Jeroni de Moragas.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
righteous person. There's so much left to do, you still haven't done. I was lost in this void of unfulfillment. I still hope to learn who I am. Passing days pretending life as a guy with a plan. Kept the family calm.
Bon dia i bon dilluns, 23 de juny de 2025. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dilluns 23 de juny, avui amb el balanç del cap de setmana, que ens ha portat encara una nova decepció del Nàstic de Tarragona, que ho ha tingut a tocar, però finalment no pujarà aquest any a la segona divisió, després d'una final amb polèmica àrbitre contra la Real Societat B. Sí que va aconseguir pujar, en aquest cas, a la segona federació masculina, el Girona B, que va guanyar el camp del San Fernando Canari per 0-2. Un resultat que deixa els tres equips, els tres filials dels equips catalans de primera, Barça, Espanyol i Girona, en aquesta segona federació, en aquest grup 3. Avui molt futbol, però també bàsquet, motor, futbol, sala i més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb la Sílvia Ferrer. Sílvia, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, el Nàstic es queda a les portes de tornar al futbol professional.
Els granes van tenir a tocar la remuntada ahir a Zubieta contra el filial de la Reial Societat. Van provocar la pròrroga gràcies als gols de Jaume Jardí i del capità Joan Oriol, de penal. Però el temps extra, un penal rigorós per unes suposades mans de Miguel Leal, va fer que el filial donostiarra aconseguís finalment l'ascens a segona divisió.
El Nàstic es queda finalment a la primera federació i haurà de tornar a intentar el curs vinent. Ja sabem, per tant, que no tindrem cap equip català a segona divisió, sí un escrit a la Federació Catalana, com és l'Andorra de Gerard Piqué.
L'equip del Principat va aconseguir dissabte l'ascens superant el Pontferradina per 0-1 per tornar al futbol professional.
A la primera federació hi haurà tres equips catalans, el Nàstic i dos que pugen, l'Europa i el Centre d'Esport Sabadell, que avui mateix ha anunciat el seu nou entrenador, que precisament és un ex de l'Andorra.
Es tracta de Ferran Costa, que signa amb el club arlequinat fins al 2027. Costa, de només 30 anys, ja té experiència a banquetes com la del Manresa, amb qui va aconseguir l'ascens a segona federació i va jugar la promoció per pujar a primera federació, al Badalona Futur, amb qui va guanyar la Copa Federació el 2022, i a l'Andorra, amb qui es va convertir en l'entrenador més jove en debutar al futbol professional a segona divisió.
I a la segona federació masculina tindrem els tres filials dels clubs catalans de primera.
L'Espanyol B ja hi era i finalment no va fer play-off. El Barça Atlètic, recordem, va baixar de primera federació i ahir el Girona B va aconseguir el desitjat ascens després d'una llarga promoció des de tercera, que es va culminar ahir a Gran Canària al camp del San Fernando. Un doblet del capità Dauda va certificar aquest ascens a la final estatal.
Un ascens que de rebot ha comportat la permanència del Sant Cristóbal, que estava molt pendent d'aquest play-off després de quedar quart per la cua al grup 5 de tercera federació.
El conjunt parroquial hagués baixat a la Lliga Elite pels descensos no compensats, però aquest ascens del Girona B li dona la plaça a tercera. Queda ja definit, doncs, aquest grup 5 de tercera federació, el grup català, després de l'ascens aconseguit dissabte del Camp Vidalet, que va superar a l'Atlètic Sant Just, que jugarà de nou a la Lliga Elite.
Això pel que fa al futbol de casa nostra, també aquest cap de setmana han quedat definits els 20 equips ja que jugaran a la primera divisió masculina.
Després de l'ascens de l'Oviedo, que va superar dissabte el Mirandés i del Llevant i l'Elx, el curs vinent hi haurà 8 equips dels territoris de parla catalana, els 3 catalans, Barça, Espanyol i Girona, a més del Mallorca i de 4 del País Valencià, Llevant, Elx, València i Villarreal.
Al Mundial de Clubs no tenim cap equip català, el que sí que hi és el Madrid, que va guanyar ahir el primer partit de la competició, la primera victòria amb Xavi Alonso a la banqueta.
Tot i jugar amb un futbolista menys durant pràcticament 80 minuts per l'expulsió d'Asensio, El Real Madrid va superar ahir el Pachuca, mexicà, per 3 gols a 1 i suma 4 punts després de dues jornades, els mateixos que el Salzburg, austríac, que ahir va empatar 0 contra l'Al-Hilal saudita. També ahir golejada del Manchester City de Pep Guardiola per 6-0 contra l'Al-Ain dels Emirats Àrabs. Els anglesos es jugaran la primera plaça del grup contra la Juventus, que ahir va superar per 4-1 el Wydad de Casablanca marroquí.
I avui arrenquen ja els primers partits de la tercera jornada de fase de grups.
El PSG de Luis Enrique s'enfronta al Seattle Sounders nord-americà, mentre que en el mateix grup l'Atlètic de Madrid es veurà les cares amb el Botafogo brasiler. Tots dos partits seran a les 9 de la nit, hora catalana.
En bàsquet, el Barça ha anunciat avui per sorpresa l'adeu de Jabari Parker.
Després de dues temporades com a blaugrana, el nord-americà ha arribat a un acord amistós amb el club per rescindir el seu contracte, que acabava l'estiu següent, el juny del 2026. El Barça li ha agraït la professionalitat i la implicació, a més de desitjar-li sort per al futur. També s'ha mostrat agraït al mateix Parker, que en un missatge difós pel club, segons el breu comunicat del Barça, club i jugador han fet una valoració conjunta a final de temporada i han decidit separar els seus camins de cara al curs vinent, donat la llibertat al jugador per sortir. L'entitat també assegura que Jabari Parker tindrà les portes del Palau obertes per al futur.
I en categoria femenina, encara en bàsquet, la selecció espanyola va guanyar ahir a Suècia la pròrroga i tanca la primera fase de l'Eurobàsquet en ple de victòries.
El combinat estatal va acabar superant Suècia per 75-78 en un final molt igualat i jugarà els quarts de final d'aquest campionat europeu dimecres a Atenes contra la República Txeca, segon classificat del grup C. Bon partit ahir d'una de les catalanes, Mariona Ortiz, amb 12 de valoració. La sueca Clara Lundquist, jugadora de l'Espar Girona, va ser la millor del seu equip amb 21 punts, 9 rebots, 8 assistències i 20 de valoració.
En motor, Marc Márquez torna a guanyar tant a l'esprint com a la cursa llarga, que acaba setmana el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP a Mugello i és més líder del Mundial.
El pilot de Cervera va sumar la seva victòria número 93, el seu número, superant un cop més amb la seva Ducati el seu principal rival aquest curs, el seu germà Àlex, que va ser segon i continua a l'estela del seu germà, també al Mundial, a 40 punts. El tercer a la general és Peco Bagnaia, que corre amb l'altre Ducati oficial i va acabar la cursa quart, per darrere de l'altre italià Fabio Di Gianantonio. Un altre dels catalans de la graella, Maverick Viñales, portava un bon ritme fins que Morbidelli el va tocar i el va fer anar per terra. Àlex Rins va ser 15è. I a Moto2, gran cursa del gironí Albert Arenas, que va ser segon, el seu millor resultat a la categoria.
El proper Gran Premi és el d'Assen, als Països Baixos, aquest cap de setmana vinent, també, el 27 al 29 de juny. I en futbol sala, el Barça afronta demà el tercer partit de la final de la Lliga, el primer a Cartagena, amb la sèrie empatada a 1 després dels dos primers partits al Palau.
L'objectiu és, doncs, guanyar com a mínim un dels dos partits en terres murcianes per recuperar el factor pista i forçar un cinquè partit que jugaria de nou al Palau. Demà a les 9 de la nit, el Palacio de los Deportes de Cartagena jugarà aquest tercer partit de la final entre Gimbi Cartagena i Barça. Passi el que passi, dijous tindrà lloc en el mateix escenari el quart enfrontament.
I un dia punt en tennis, Paula Badosa renuncia també al 8-500 de Bad Homburg a Alemanya i espera estar recuperada ja per a Wimbledon.
La tenista empordanesa es va retirar per les molèsties físiques a l'esquena als quarts de final del torneig de Berlín, disputats divendres. Badosa mirarà de recuperar-se de cara al tercer gran slam del curs, a Londres, que comença el 30 de juny. Ladies and gentlemen,
dilluns 23 de juny, comencem parlant de futbol. 8 minuts gairebé passant de 2:15. Comencem parlant de futbol, com dèiem. El Nàstic es va quedar finalment a les portes de pujar a la segona divisió masculina i, per tant, tornar al futbol professional. La gesta era complicada, havia de remuntar 2 gols a Zubieta contra una Real Societat B que no havia perdut per aquesta diferència en tota la temporada. Torna un filial, per cert, a segona divisió, en aquest cas l'únic que hi serà. I ho va aconseguir, el Nàstic va aconseguir remuntar. De fet, a la primera meitat va obrir la llauna Jaume Jardí amb una centrada de falta enverinada que va acabar entrant sense que ningú la toqués. I a la segona, penal transformat pel capità Joan Oriol per situar aquest 0-2 que forçava la pròrroga, tot i que el Nàstic va tenir alguna ocasió més per ja guanyar en els temps reglamentari. Un penal més que rigorós ja en el temps extra per unes suposades mans de Miguel Leal va ser clau perquè el filial d'un hostiarra marqués el gol que li va acabar donant l'ascens i condemnant un Nàstic que ho va tenir, com dèiem, a tocar. De fet, els granes van protestar molt un penal també posterior per unes altres mans que semblaven més clares, fins i tot que la l'àrea contrària, però que l'àrbitre en aquest cas no va acabar xiulant. El capità Joan Oriol no va voler entrar-hi massa, però sí que va reconèixer que caldria VAR en aquestes finals com aquestes.
Crec que ja són moltes finals, no només per nosaltres, no, sinó crec que la federació no costa res ficar un VAR, perquè se't juguen la viabilitat d'un club, se't juguen 11 milions d'euros, se't juga el pa de moltes famílies.
En el mateix sentit es va expressar l'entrenador del conjunt tarragoní, Luis César, que va arribar, recordem, a falta de dues jornades només per acabar la fase regular i ha deixat l'equip a les portes d'aquest ascens.
Yo tenía esperanzas, yo sabía que el partido podía ir bien, había que hacer muchas cosas muy bien, lo dije desde el principio, para ascender hay que sufrir, hacer las cosas bien y tener suerte, ¿no? Hemos sufrido, hemos hecho las cosas bien y no hemos tenido suerte, ¿no?
El Nàstic es queda finalment a primera federació, com sentíem, i haurà de tornar a intentar el curs vinent. Ja sabem, per tant, que no tindrem cap equip català a la segona divisió, si una adscrita a la federació catalana, com és l'Andorra de Gerard Piqué, que dissabte va aconseguir l'ascens superant a la Pontferradina, va guanyar 0-1 per tornar, com dèiem, al futbol professional. A la primera federació hi haurà tres equips catalans, el Nàstic i dos que pugen. El centre d'esport Sabadell, que avui ha presentat entrenador, és Ferran Costa, l'ha anunciat, de fet, ex de l'Andorra, per exemple, i també l'Europa, que va aconseguir ja l'ascens directe. I a la segona federació masculina tindrem els filials dels tres clubs de primera, l'Espanyol B, ja hi era, i el Barça Atlètic, que va baixar, a banda del Girona B, que va aconseguir el desitjat ascens ahir, després d'un llarg play-off de tercera, que es va culminar, com dèiem, ahir a Gran Canària, al camp del San Fernando, amb un doblet del capità d'Auda, que ja ha disputat alguns minuts amb el primer equip i que va significar aquest ascens. Escoltem el director esportiu del filial gironí, Albert Siria.
De satisfacció, precisament, estem molt contents, molt feliços, perquè el fet de poder ascendir de categoria, més enllà del que implica, no?, com a grup per l'any que hem passat, és, crec, un aspecte molt important pel club en l'escenari on el club i el primer equip s'han ficat, no? Tenir un filial en una categoria com la segona ref, que ens permetrà, doncs, tenir contextos de treball i de visualització de jugadors, els nostres propis, ens ajudarà, doncs, a seguir creixent.
L'enhorabona al Girona i al seu filial per aquest ascens, que de rebot ha certificat la permanència del Sant Cristòbal a la tercera federació, un Sant Cristòbal que estava molt pendent d'aquest play-off, després de quedar quart per la cua al grup 5 de tercera federació. El conjunt parroquial hagués baixat a la Lliga Elit pels ascensos no compensats, però aquest ascens del Girona B li dona la plaça a tercera. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
El Sant Cristòbal continuarà una temporada més a la tercera federació, amb patiment, esperant, doncs, el resultat del Girona B, però el conjunt parroquial, que ja ha començat a treballar en la confecció del projecte de la propera temporada, ja sap quin serà el seu futur, la tercera federació. I és que, fins i tot, representació del Sant Cristòbal viatjava al camp del San Fernando de Canàries per viure, doncs, aquesta final per al conjunt de Cristian García. El mateix president, Paco Manchado, viatjava i enviava també un missatge d'agraïment també al conjunt parroquial a través de les xarxes socials. Un president del Sant Cristòbal que es mostrava satisfet per aquesta salvació, i alleugerit també per aquesta salvació a la tercera federació.
Bueno, és tan gran que té de tot. Sí. Alegries, penes, patiments, de tot, no? Però crec que això de ser compensat, és, la veritat és que és una pena, perquè ja no has de lluitar per tu, sinó has de lluitar perquè els que estan per la categoria del sobre, doncs, no baixin. I...
Com dèiem, el Sant Cristòbal ja ha començat a preparar la plantilla de la propera temporada amb tres noms importants, el de Cristian García a la banqueta i el de Ricky Calamardo i Mario Cantí com a capitans i caps de cartell d'aquesta temporada, d'aquest projecte 25-26. Sí, a la tercera federació.
Gràcies, Miqui. Això pel que fa aquest grup 5 de tercera federació, que ja tenim definit del tot. Després també de l'ascens aconseguit dissabte del canvi de led que va superar l'Atlètic Sant Just en la final de la promoció per pujar a Lliga, de Lliga Elite a tercera federació. L'Atlètic Sant Just que tornarà a disputar aquesta Lliga Elite. D'altra banda, la categoria femenina, ahir les 10 jugadores del Barça convocades amb la selecció espanyola es van unir a la concentració per preparar ja l'Eurocopa, que es disputa aquest estiu a partir de juliol, i tindrem 8 catalanes en aquesta Eurocopa. No hi serà la vegenca Paula Fernández, que afronta, això sí, un nou repte el curs vinent. Deixa el Llevant, que ha estat a la part baixa d'aquesta Lliga F, i fitxa per a la Real Societat, per fer un pas més a la seva carrera. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
Nou repte a l'elit del futbol femení per la Paula Fernández. La migcampista de Sant Fruitós de Bages ha fitxat per la Reial Societat, amb qui ha signat contracte fins a finals de la temporada 2026-2027. Amb 25 anys, Fernández arriba procedent del Llevant, on ha estat una peça fonamental. Aquesta última temporada ha acumulat 29 partits oficials amb el conjunt granota. La seva intel·ligència tàctica i la capacitat per adaptar-se a diferents funcions al mig del camp l'han convertit en un dels noms destacats de la Lliga Femenina. La jugadora vegenca ha explicat que ara la Reial Societat té molt bon equip, però que cal anar partit a partit per arribar a objectius importants.
Yo creo que es pues ir pasito a pasito, que al final yendo poco a poco, yo creo que es como más rendimiento vamos a sacar y más arriba vamos a quedar, sin pensar tampoco ni obsesionarnos en algo, pero yo creo que tenemos que ilusionarnos con esta temporada.
Formada al planter del Barça, també ha passat per clubs com el Màlaga i el Rayo Vallecano abans d'establir-se a València. La Reial aposta per la seva experiència i versatilitat per reforçar el mig del camp i donar solidesa al nou projecte esportiu del conjunt xuriurdín. La signatura del contracte s'ha fet al Real i Arena en presència de diversos representants del club.
Més futbol, la primera divisió, ho dèiem abans, ja tenim els 20 equips definits de primera, després dels ascensos d'aquest cap de setmana de l'Oviedo, que se suma al Llevant i a l'Elx. La majoria de jugadors, com a mínim els dels clubs catalans, segueixen de vacances, no encara el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid, que ja estan jugant al Mundial de Clubs, i nosaltres seguim pendents del mercat de fitxatges. Ahir en parlava el director de futbol del Barça, Deco, en una entrevista a La Vanguardia. Deco va dir la seva, per exemple, del primer fitxatge ja confirmat del Barça aquest estiu, el del porter ex de l'Espanyol, Joan García, que va signar divendres passat amb el club blaugrana.
En el futbol ahí las rivalidades, las cosas que sabemos todos, respetamos porque es así, el fútbol tiene estas cosas, entonces estamos en desventaja porque no puede negociar con el Español como los demás clubes, estamos en desventaja. Lo único que podemos hacer es depender de la voluntad del jugador. Nosotros nunca hemos hablado con el jugador antes de acabar la liga, siempre comenté con la gente que teníamos interés y si el jugador, por lo que sea, abriera la opción de Barça, nosotros nos gustaría hablar con él. Y así ha sido, después de acabar la temporada, nos sentamos y explicamos un poco la idea. Si tú eres un joven, crees en ti mismo, crees que eres bueno, te ven a un club como el Barça, el normal que mires la portería de Barça, los porteros que tiene Barça todos por encima de 33, es normal que tú a nivel personal puedas ver aquí yo tengo una oportunidad para los próximos años.
Veurem què acabes anant amb la porteria del Barça aquest curs vinent. Com dèiem, hi ha Ter Stegen, el que Deco va dir que no havia parlat amb ell perquè no signa ningú amb la titularitat garantida. En tot cas, ho haurà de gestionar l'entrenador. També hi és Stegen encara, que ha d'acceptar l'oferta de renovació, i Iñaki Peña, del qual ja obviava la seva presència el mateix director de futbol, a banda dels del filial. Un Deco que també va parlar, evidentment, del que ha de ser en principi el segon i últim gran fitxatge d'aquest estiu del Barça, el de l'extrem navarrès de l'Atlètic Club de Bilbao, Nico Williams, pel que el qual el Barça ja es va interessar fa un any, i ara aquest any és més prioritari. Això sí, el director de futbol blaugrana va dir que no tenia res a veure amb la bona relació d'amistat que té amb el jugador d'estrella de l'equip, amb Lamine Yamal.
La idea de Nico sempre existió, perquè la idea d'un extrem en aquesta situació sempre existió. Quizás la prioritat no era la temporada passada, però ara és més prioritària. Per això no té nada que ver esto. O sea, el hecho de que sean jugadores está bien, pero sí, pero aquí no vamos a poner la tarjeta de los amigos. O sea, aquí es el club, que no vamos a un club de amigos. Aquí venimos a trabajar, a entrenar y a intentar ganar. Si se llevan bien, mejor, pero yo creo que aquí no se trata de Lamine. Yo creo que esta relación, pero lo más importante para mí no es que sean amigos de la selección, es que tenga la sintonía y la idea clara de lo que nosotros estamos buscando. Si esto es así, será amigo de todos.
No estarem pendents d'aquest fitxatge de Nico Williams aquesta mateixa setmana per si s'acaba tancant abans que s'acabi la temporada de l'enjoc. Diversos mitjans asseguren, de fet, que hi ha ja l'acord entre club i jugador. Ara faltaria la negociació amb l'Atlètic de Bilbao, que ja ha mencionat en diverses ocasions que qui vulgui el seu futbolista haurà de pagar la clàusula de rescisió, que ascendiria a més de 60 milions d'euros comptant també l'IPC. D'altra banda, i més o menys parlant d'aquesta posició d'extrem, Deco també va parlar de la situació d'Ansu Fati, l'encara dorsal 10 blaugrana.
Ansu és un gran jugador, primer punt, o sigui, no hi ha discussió sobre este tema. Él estaba muy bien la pretemporada, tiene una lesión inesperada, una lesión tonta, porque era una cosa muy sencilla, pero le condicionó mucho la pretemporada. Cuando empieza la temporada, perde un poco el tren y después ha tenido oportunidades. Y yo creo que el jugador que es Ansu y la carrera que ha tenido, la edad que tiene, no puede ser un jugador de no jugar minutos, de no tener minutos. Eso es lo que opino yo. Pero a partir de ahí, Ansu tiene contrato con nosotros, estamos contentos con él, pero si Ansu, como los demás jugadores, piden y ve que su carrera, su futuro, necesita minutos, necesita jugar, nosotros estamos abiertos a no poner problemas y dejar.
Veurem si Ansu Fati és una de les sortides d'aquest estiu del Barça, una altra serà la d'un dels centrals, tal com confirmava Ideco en aquesta mateixa entrevista.
Nosotros tenemos claro que tenemos 5 centrales y uno tiene que ir por exceso de jugadores. No vamos a quedar con 6-5 centrales. Para de aquí el entrenador tiene que tomar decisiones.
Els centrals actuals del primer equip blaugrana són Pau Cubarsí, Íñigo Martínez, Ronald Araujo, Eric García i Andreas Christensen, el danès que a priori seria el que tindria més números per sortir. En bàsquet, un parell de punts. El Real Madrid ja és a només un sol triomf de guanyar la Lliga CB. Els blancs van situar ahir el 2-0 a la final contra el València de Pedro Martínez, després de guanyar 102-96, després de la pròrroga. Dimecres a un quart de 10 jugarà el tercer partit d'aquesta final. Primer en terres valencianes. Pel que fa al Barça, avui mateix el club ha anunciat per sorpresa l'adeu de Jabari Parker. Després de dues temporades com a blaugrana, el nord-americà ha arribat a un acord amistós amb el club per rescindir el seu contracte que acabava l'estiu vinent, el del juny del 2026. El Barça li ha agraït la professionalitat i la seva implicació, a més de desitjar-li sort al futur. També s'ha mostrat agraït al mateix jugador, Parker, en un missatge difós també pel club.
Hola a tothom, com esteu? Aquí Jabari. Només vull donar les gràcies pels anys que hem passat junts. Han estat els meus preferits. Us vull desitjar sort a tots i que seguiu endavant, especialment al club, als companys d'aquí, pel personal mèdic. Que Déu us beneeixi, us estimo i ens veiem aviat.
God bless you guys. I love you.
Segons el breu comunicat del Barça, el club i jugador han fet una valoració conjunta al final de temporada i han decidit separar els seus camins de cara al curs vinent, donant la llibertat al jugador per sortir. L'entitat també assegura que Jabari Parker tindrà les portes obertes del Palau per al futur. Parker, que a priori marxa cap al Partizan de Zeljko Obradovic, també que juga, equip que juga Eurolliga, tot i que encara no és oficial, i que deixarà espai lliure també salarial al Barça per noves incorporacions. Ja anunciat, recordem, ho vam explicar divendres, la de Miles Cale, que arriba de la Lliga Italiana del Trento. En motor, Marc Márquez va tornar a guanyar tant l'esprint com la cursa llarga que cap setmana al Gran Premi Itàlia de MotoGP a Mugello, i és més líder del Mundial, el pilot de Cervera, que va sumar la seva victòria número 93, victòria especial perquè és el seu número des del seu debut, superant un cop més amb la seva Ducati el seu principal rival aquest curs, que és el seu germà Àlex. El mateix Marc Márquez elogiava molt la temporada que està fent el seu germà.
Sí, pero normalmente cuando tienes un rival intentas esconder los secretos, cómo entrenas, esto, lo otro, pero con Àlex le quiero bien y él me quiere bien, entonces nos ayudamos mutuamente y no pasa nada. Al final hay la suerte también que está en un grandísimo equipo como es Gresini, pilotando también una Ducati, pero bueno, está creciendo muchísimo, ha madurado, me está enseñando de lo que es capaz, de lo que ha sido capaz y de lo que es capaz de hacer y que siempre hay que creer, así que esto también me ayuda a mí a crecer.
Marc Márquez continua primer al Mundial amb 40 punts més que el seu germà Àlex, que va ser segon ahir per cinquena vegada aquest any en cursa llarga, i si continua estant per davant del seu company, del company d'equip del Marc, Pecco Bagnaia, que corre amb l'altra Ducati oficial i va acabar la cursa ahir quart per darrere d'un altre italià, Fabio Di Gianantonio. De fet, Àlex Márquez ja suma 70 punts més a la general que l'italià de que Pecco Bagnaia. Un Àlex Márquez que també posava en valor molt la seva temporada.
No os vamos a engañar, o sea, estar aquí por delante de Pecco era importante. Al final no hay que obviar lo que es obvio, ¿no? Miro para adelante en el campeonato, pero miro para atrás. No olvido que estamos en equipo independiente con la moto del año pasado. Ellos llevan las oficiales, siempre tendrán algo más, detalles, pero detalles que ayudan. Y nosotros con lo que tenemos, tenemos un buen paquete, pero hay algunas carreras donde estaremos un poquito más limitados. Así que contento de estar segundo, contento de continuar, como he dicho, en buena forma. Y cada fin de semana para nosotros es importante sacar el máximo jugo a lo que tenemos.
Els germans Marc i Àlex Márquez, que continuen liderant aquest Mundial de MotoGP, en aquest cas no va tenir tanta sort un altre dels catalans de la graella, Maverick Viñales, que portava un bon ritme fins que Morbidelli el va tocar i el va fer anar per terra. Àlex Rins, un altre català, va ser 15è. Això va agafar MotoGP, d'altra banda, Moto2, gran cursa del gironí Albert Arenas, que va ser segon, que és el seu millor resultat a la categoria. El proper gran premi del calendari és del Dacen, als Països Baixos, aquest que va ser anar vinent, entre el 27 i el 29 de juny. I en futbol sala, demà mateix el Barça afronta el tercer partit de la final de Lliga, el primer a Cartagena, amb la sèrie empatada a un. Després dels dos primers enfrontaments, tots dos al Palau Blaugrana, la intenció és, doncs, guanyar com a mínim un dels dos partits en terres murcianes per recuperar el factor pista i forçar un cinquè duel, que jugaria de nou al Palau. En parlava ahir a l'enjoc de cap de setmana l'entrenador Blaugrana, Tino Pérez, que confirmava que els ànims de l'equip estaven intactes.
Estaven intactos. Creo que hicimos muy buen partido, que se decidió en esa última jugada tan importante y bueno, creo que el equipo sobre todo se asienta sobre una buena línea de partidos durante todos los playoffs y bueno, esta es lo que tenemos que hacer en ese primer partido para intentar vencerlo.
Demà a les 9 de la nit al Palacio de los Deportes de Cartagena jugarà aquest tercer partit de la final entre Gimbi, Cartagena i Barça. Passi el que passi, dijous tindrà lloc en el mateix escenari el quart enfrontament. Recordem que el Barça necessita guanyar la Lliga si vol ser l'edició del curs vinent de la Champions, que ja s'ha perdut aquest any, a banda de classificar-se per la Supercopa i de tancar almenys amb un títol la temporada. I abans d'acabar, un últim apunt en waterpolo, perquè atenció, perquè perilla el futur de l'actual campió d'Europa en categoria femenina, el Club Natació Sant Andreu. L'entitat veu compromesa la viabilitat en haver de renunciar a la licitació perquè continuar gestionant la piscina de titularitat municipal del carrer de Santa Coloma i el nou complex que s'està construint a la Sagrera. L'Ajuntament de Barcelona demana una inversió de 4 milions d'euros insostenible per al club que ha impugnat aquesta licitació, una impugnació que va ser admesa a tràmit divendres i que ha aturat, per tant, de moment aquest procés. Escoltem el president del Club de Natació Sant Andreu, Àngel Bernet.
Es tenen que posar 4 milions d'euros, 3 milions per cobrir aquesta piscina i 1 milió d'euros per posar vestidors i acabar-la d'enllestir, no? És clar, nosaltres, aquesta, sent una entitat com som, sense ànim de lucre, aquí no hi podem anar-hi, perquè nosaltres aquests diners no els tenim. Una piscina que fa 1,40 de fondo, que jo no puc fer ni natació ni waterpolo, com em puc gastar aquests diners en una cosa que no em serveix? Si passa això, estem en perill, però rotund.
N'estarem pendents. Aquest divendres s'ha de reunir el club amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé, per intentar desbloquejar una situació que compromet, com dèiem, el futur d'un club de 54 anys d'història i més de 500 esportistes. Fins aquí l'enjoc d'aquesta, el primer d'aquesta última setmana de temporada. Mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Colomín al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, bona revetlla de Sant Joan, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació...
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A Kida, t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se, s'escriu amb Q.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se, s'escriu amb Q.
Connectats.
Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Fueron los momentos, heridas sin palabras, heridas con palabras, sin apenas decir nada. Apenas dices nada y nada es suficiente. Piensa que es demente hacer caso a la gente y yo.